Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passa un minut de 4:45, Ràdio Estel, avui amb Dolors Feliu, la nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Com està, senyor Feliu? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Estel.
Com està?
Estic bé, una mica d'aquí cap allà, però bé, gràcies, sí, bé, bé.
El primer que li he dit quan ens hem trobat fora, se li ha girat feina, no?
Sembla? Se m'ha girat feina, a tots, per això, i a totes, se'ns ha girat feina, perquè si ens hi hem de posar, jo sola no faig res.
Home, necessita efectivament molta gent per assolir els seus objectius, que només arribar els ha deixat ben clars.
Sí.
Quins són els seus grans objectius?
El gran objectiu és fer la independència, fer l'embat i aconseguir-la.
El 2025, com diu vostè?
Quan puguem, si pot ser abans, com a molt tard.
Ja. Deia a l'Ivan Condés, ara li estava parlant en l'últim minut, quan dèiem, està a punt d'arribar la nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, diu, és evident que el procés ha mort, ha acabat, i que la gent està desmobilitzada. Segurament són dues peces claus, m'ha agradat molt venint d'ell, d'altra banda, no? És a dir, que clarament és una persona independentista, no? Aquesta lectura, no? He pensat, he de començar l'entrevista justament fent aquest referència a aquestes paraules. Ara, tot això, des del seu punt de vista, com se li dona la volta?
Jo crec que la frase no és dolenta, el procés s'ha acabat perquè entra una etapa de definició, definitiva. O sigui, on ja no és allò que en deien el processisme, anar fent com si la independència fos una idea inabastable, sinó que posar, doncs, fil a l'agulla per fer-la efectiva.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I com es torna a mobilitzar la gent?
Jo crec que aquí tenim una gran ajuda que sempre l'hem tingut i sempre la tindrem, que és l'Estat espanyol. Jo voldria que la gent es fes una idea de com estem sentint aquesta setmana al Congrés de Diputats el president Sánchez, doncs, fardant de com ell, durant el seu mandat, doncs, aquí es podia venir tranquil·lament a jugar a la Roja, o com justificava, doncs, que efectivament s'han d'espiar els independentistes i a tota la població catalana perquè en determinat moment, doncs, i fruit de la sentència del procés, o per exemple també va passar en la sentència del raper Hassel, doncs la gent surt al carrer de pura desesperació, ell interpreta que per tant s'ha d'intervenir i d'altra banda, doncs, que parlen contínuament en el Congrés de Diputats de Catalunya, de la independència, en totes les comunitats autònomes que n'hi ha eleccions es parla de Catalunya, del repte independentista, i per tant, que la gent entengui que no ho tenim tan lluny. O bé ens quedem aquí amb la repressió que cada dia veiem de l'Estat espanyol, o bé ens aixequem, i els únics que sembla que no sapiguem que això és possible som nosaltres, perquè de l'altra banda ho tenen molt clar, que sí, que anem en sèrio, o sigui, que ens ho agafem seriosament.
Probablement una cosa que passa és que hi ha hagut molta gent que havia confiat molt en l'independentisme, amb les forces independentistes, amb el tot allò que ho assolirem, que ho tenim a tocar, que ja és nostre, i que després han caigut d'aquella alçada a una realitat a la que sembla que efectivament, de moment, no sé jo, mm-hmm, però que la independència està més lluny.
A veure, això, cadascú, deus, les forces independentistes som cada un de nosaltres. Ningú ens farà la independència si no ens la fem nosaltres. Si pensem que podem viure així, anar-nos queixant del que ens està fent l'Estat espanyol, que si ara la llengua, que si ara ens engarjolen el president del Barça 2 anys i ja està, i no diem res, que si ara hi ha unes maniobres estranyes per posar bombes a la Rambla de Barcelona i no fem res, si els sembla que està bé viure així, doncs mira, però si hi ha algú que cada dia que es desperta ho veu i que té ganes un dia d'aixecar-se, jo crec que molta gent té ganes d'aixecar-se, i si no la té avui, demà la tindrà, perquè això continua. I per tant jo crec que una feina que no has acabat, que l'has provat però que no l'has acabat, que la tens pendent de fer, i jo proposo fer-la.
Vostè creu que, o entén, que hi hagi gent independentista que se senti enganyada per el que li han estat dient alguns partits polítics durant aquests anys?
Jo ho entenc, i entenc també que en aquests moments, doncs, hi ha certa decepció pels partits independentistes, per aquest 52% de vot independentista que diem moltes vegades malbaratat, oi? I que això és així. Però també hem d'entendre que que depèn de nosaltres i que les armes que són democràtiques també som nosaltres i que, per tant, estan en les nostres mans. Fem un projecte, això és el que pretén l'Assemblea, fer un projecte al marge de tots aquests partits que sembla que efectivament decepcionen i tirem-ho endavant, perquè l'altra opció és la repressió continuada com estem veient.
O sigui, és interessantíssim el que acaba de dir. És un, fem un projecte a banda d'aquests partits que sembla que efectivament van per una altra banda. No se sent representada pels partits independentistes?
Jo crec que ni jo ni molta gent ens sentim en aquests moments representada en el que havíem dit, doncs, un vot independentista. És veritat per ser, per dir tot, de tot, tot plegat, que els partits van preveure, els partits que ara hi ha en el govern van preveure un acord de 2 anys de negociació, de diàleg i 2 de més efectivitat i encara no han passat aquests 2 anys, però és veritat també que tal com va el tema, l'estat espanyol ja ha dit que el diàleg està tancat, que no pensa parlar d'autodeterminació, de referèndum ni d'amnistia i que, a més, ho rebla amb espionatges mentre està fent la negociació per intervenir amb les eleccions autonòmiques, per tota una sèrie de, doncs, amb tota una sèrie d'accions, sense retirar la demanda pel català per part de Fiscalia, anant en la via de fomentar el castellà a Catalunya. O sigui, tota una sèrie d'accions que es veu clarament que, molt bé, en realitat, de boqueta, o sigui, així, de paraula diuen diàleg, però totes les seves accions són que no. I fins i tot de paraula també neguen el moll de l'os del diàleg, que és que Catalunya pugui ser un dia un estat independent, però a través d'una legitimació que sigui a través del vot, a través d'un referèndum, a través de... I llavors, esclar, si et neguen el referèndum i et neguen l'autodeterminació, quin diàleg és aquest? No és un diàleg real.
Ja. Per tant, vostè considera que, per exemple, el govern de Catalunya s'equivoca mantenint el diàleg amb el govern espanyol?
Jo crec que aquest diàleg no s'enfoca seriosament, perquè d'altres moments de la història, per exemple en el País Basc, quan van intentar forçar diàlegs, doncs va ser retirant diputats del Congrés i del Senat, diputats i senadors, o fent accions molt més contundents. Fent només una acció de sentar-se en una taula un dia a remenar una esmena d'una llei més o menys rellevant, això no és una negociació per la independència i una negociació seriosa i forta. Llavors, clar, s'aproven pressupostos, es dona suport, però sense un res a darrere. No hi ha res a darrere, no hi ha cap compromís a darrere, més que seure, però sense parlar, no parlarem de cap manera de referèndum d'autodeterminació. Quina negociació és aquesta? O sigui, és una poca exigència de negociació per part nostra que porta el no-res, porta el que li ha agradat sempre a l'estat espanyol, i és tenir-nos, només en saben tenir de 2 maneres. Una és fent-nos passar bou per bèstia grossa, que diem, o sigui, anar-nos a passant, sí, us estimem molt, no, ja us donarem alguna cosa algun dia, i la segona és la repressió, i és la que també estem veient darrerament.
En aquesta taula de negociació, el president Aragonès segurament també posa altres elements al damunt la taula, dic, perquè hi ha gent que, escoltant, pot dir perfectament, home, el president Aragonès és el president de tots els catalans, dels independentistes i dels no independentistes. I el que diu el CEO, per exemple, últimament, és que l'independentisme estarà retrocedint en base a cada vegada més persones que probablement estan pensant en passar full de tota aquesta història, no?
Jo, sincerament, dubto. Cadascú, les enquestes són d'una manera i tothom té, diguéssim, l'opció d'interpretar-les com li sembla, diguéssim.
No, jo no estic interpretant, jo estic
llegint
les enquestes.
Però vull dir que el tema de dir passar fulla, això sí que ja és una interpretació.
Completament d'acord, això sí.
I, per tant, jo crec que la gent el que està pensant és que no hi veuen gaire esperança per la independència amb aquest govern, i això pot fer unes enquestes baixes, amb la segona derivada de que les enquestes en aquest país s'han equivocat moltes vegades tan estrepitosament que jo crec que hem de fer més cas del pols de la societat en què veiem que no pas, doncs, d'unes enquestes que vés a saber què hi ha al darrere.
Té raó vostè, És a dir, que efectivament haurem d'esperar uns nous comicis, unes noves eleccions, per efectivament veure com funcionen les majories, és a dir, si efectivament les majories continuen anant en aquesta línia o no. Vostè deia abans, i insistia això, que sembla molt interessant la frase, no? No ens sentim representats per aquests partits. Es planteja la ANC una nova alternativa política? Un nou partit, vull dir, clar.
Partit no, ni tampoc convertir-se en alternativa política, però sí que hi ha en el full de ruta una opció que és dir, com diu, fomentar una llista cívica, no diu la paraula fomentar, perdona que ara... Sí, impulsar.
Impulsar.
Ara no
fomentar,
em surti el verb. Impulsar una llista cívica que efectivament vagi a la línia de reflectir doncs, tots aquests interessos per la independència.
I quina seria la seva missió? Si no és
declarar la independència.
No, ja, però el que vull dir és des de les institucions o des de fora de les institucions?
A veure, això s'ha d'acabar de fer, però en realitat la idea seria des del Parlament.
Des del Parlament?
Sí.
O sigui, per tant, sí, haurien de constituir un partit polític, no?
No, perquè et pots presentar les eleccions i s'hi pot anar també amb una llista d'electors.
Ah, ok, això és...
I això requeriria 300.000 signatures, la qual cosa podria ser una opció, perquè 300.000 signatures ja és una... diguéssim, un prou suport de bastant gruix i, a més, això, evidentment, hauria de ser fent una mobilització prèvia d'onada de que es vegi que això és possible, junt amb el capteniment dels partits polítics, perquè pot ser que els partits polítics, al final, acabin fent un projecte independentista. Estem al principi de la legislatura i, encara que ara no ho sembla, jo vull deixar oberta la porta, perquè jo crec que és així, a que efectivament, doncs, queda temps i estan passant moltes coses ja, i per tant pot ser que reaccionin.
M'ha vingut al cap aquella cosa del divideix i guanyaràs.
Sí, el que passa és que si ara no hi ha partits que els sentim com independentistes, què anem a dividir amb una altra llista? Simplement podria ser un espai que no seria ocupat pels independentistes perquè pensen que aquests partits dits independentistes no els reflecteixen, no ho són, no els representen. Es tracta d'això. Si la gent veu que aquests partits, i sembla que molta gent de l'ANC pensa això, que aquests partits no són efectivament partits realment per la independència, que tinguin un projecte real per la independència, doncs efectivament crear un espai que podria ser multitudinari, perquè ja dic, l'Estat ens ajuda molt i ens veu així, ens veu a punt de fer la independència. Per tant, aquest espai per fer la independència podria ser arrasador. I, per tant, entenem que això és una opció.
Una independència declarada unilateralment?
O no, si realment l'Estat espanyol veu que aquesta onada és tan gran i que aquesta llista és tan gran i que aquesta determinació és tan gran, com de fet ja ho està veient, jo crec que faria bé veure-ho i llavors entraria en joc doncs, aquesta premissa del dictamen del Canadà de l'any 98 del Tribunal Suprem del Canadà, com deia allò de que una pregunta clara, una resposta clara, una majoria clara dona legitimitat al poble per escindir-se i sorgeix un deure de l'Estat mare per entomar de bona fe unes negociacions per la secessió. Llavors, podria ser així. De fet, pensem que el món s'està movent. I ara, per exemple, tenim sobre la taula la invasió de Rússia cap a Ucraïna. I el món s'ha esgarrifat de que les fronteres s'hagin de moure per guerres. I jo crec que Europa també té sobre la taula el cas català, que ens estan observant i estem pacíficament manifestant-nos des de fa molts anys, 10 anys com a mínim. I perquè si contem la manifestació de 2010, doncs encara més, 12, i ens veuen pacífics, constants, ens veuen que ens han empresonat, ens veuen que ens estan reprimint, que ens estan espiant, que ens hem hagut d'exiliar, i tot això en el cor d'Europa, una Europa que ara doncs clama contra aquestes violències per dirimir fronteres, no? I per tant jo crec que el nostre cas és un cas guanyador.
Ara que n'ha parlat vostè, com ha seguit, què li ha semblat tot aquest assumpte sobre les possibles relacions del president Puigdemont i el seu entorn amb el govern rus?
Em sembla quasi bé una broma de mal gust. Hem de pensar, per exemple, que Alemanya... el canceller Schröder ara és dirigent d'un oleoducte rus.
I què vol dir amb això?
Vull dir que Rússia ha tingut contacte amb tota Europa durant aquest temps i no precisament amb Catalunya els que més.
No, jo dic les coses que van sortir, els 10.000 soldats i els diners i totes aquelles coses.
Jo crec que no s'ha provat res i que és una autèntica maniobra per posar doncs, això mal herba i mal la llavor dintre de l'independentisme. No m'ho crec i després també penso que és fer una muntanya, ja dic, o sigui, com es pot pensar que contactes... És que, primera, que no m'ho crec, i segona, que hi ha estats que han tingut uns contactes amb Rússia tan estrets i tan evidents i tan grossos com el que li estic comentant, que no entenc com d'indicis estranys d'algú que pel seu compte pot haver contactat amb no sé qui entreguin operacions d'estat tan grans com tenim al costat, doncs, que efectivament doncs, l'estat rus efectivament doncs, tenia molts contactes amb Europa, subministrava tota l'energia. Imagini's vostè el que és això de contactes amb tots els països de la Unió Europea, uns contactes enormes, al màxim nivell, amb màxims diners, i perquè un dia algú es va trobar amb algú i que no és segur i que no sé de què van parlar i que unes fantasies, ara aquí fer tota una novel·la que no té cap mena de solta ni volta.
Però estem molt acostumats a les especulacions sempre, no? Home, hem especulat molt sobre tot, vull dir, no, és ara que s'està parlant tant, no?, que s'aixequi el secret de sumari, no?, per conèixer, es desclassifiquin documents, tot el que estem dient són especulacions, perquè en realitat no ho sabem.
Exacte, no? Exacte, però vull dir que comparem això, que hi ha hagut un canceller alemany que ara està de dirigent amb un gasoducte rus. Sí. O sigui, aquest nivell i ningú s'ha esverat. I ara aquí no sé què, d'unes converses que no estan comprovades i
a mi lo dels 10.000 soldats em va espantar, jo li dic de debò. Sí, en el cas que fos veritat, és per això que dic, eh? No ho sé. Sí, efectivament, eh? Vull dir... Escolti'm, deia el president Mas en el seu moment, al començament, quan va començar tot el procés, ell parlava de que calia una àmplia majoria, la situaven al 70%, després la cosa va canviar, efectivament, no? Ara, últimament, hem tornat a sentir líders independentistes, Oriol Junqueras, assegut en aquesta mateixa cadira, tornava a parlar d'àmplies majories fa poc. Per vostè, quin percentatge de la població és el que ha de seguir la independència per declarar Catalunya un estat independent?
Miri, aquí hi havia uns estudis molt contundents, hi ha uns estudis molt contundents de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa, que ens parla d'aquestes majories tan delicades i que diu diverses coses, no? Els anàlisis sobre majories. Dius, clar, si una majoria la poses per sobre del 50%, en realitat, estàs donant la raó a una minoria. No? Perquè si una majoria és del 50%, guanya el 30%, no? I això, tot i que es posi sobre la taula, crea gran malestar social. I jo crec que això és bastant raonable de pensar. Després, si comptes tota l'abstenció, el que fas és que la gent que no es decideix guanya la majoria que està decidida. I allà pots comptar indecisos amb vot negatiu. Els indecisos es sumen al vot negatiu i estàs amb les mateixes. Una majoria perd i una minoria, comptant indecisos i negatius, guanyen. Per tant, tot això hi podem donar moltes voltes. Però si volem realment ser honestos amb la nostra societat i volem funcionar democràticament, hem de parlar i hem d'entendre'ns una mica honestament. Aquí hi ha un estat espanyol que vol que no canviï l'estatu quo i fa les mil i una perquè guanyi, però no es pot fer i s'està fent en contra d'una majoria social. I llavors veiem aquestes espurnes de ràbia i d'impotència que tenen, doncs moltes vegades esclaten pels joves, que no veuen futur, que no veuen reconeguts els drets. Això és una cosa que ens convé com a societat. No podem anar passant així com si no passés res. I jo crec que això ho hem de tenir molt clar. Aquestes són les majories que valen, la que la societat reconeix.
Està molt bé. Parlem de reconeixements internacionals, de recolzaments, perdó, internacionals. Creu que en aquest projecte de l'ANC s'inclou el anar a buscar suports externs que d'alguna manera facin més fàcil els seus objectius?
Sí, en aquest sentit vull remarcar que en aquest moment la vicepresidència de la UNPO, de l'Associació de l'Organització Internacional per Pobles No Representats, doncs és la fins ara vicepresidenta de l'ANC, Elisenda Palucía, però representant de l'ANC, continua ella com a representant de l'ANC a la UNPO i vicepresidenta de l'organització, i per tant això ens dona també veu davant de Nacions Unides. Mm-hmm. I per tant jo crec que aquesta és una fita sòlida, perquè és una fita permanent, Jo crec que aquests llocs de representació permanent són importants. I després, evidentment, s'ha de tenir en compte una cosa, que s'ha fet molta feina i ens coneix tot el món, després de tot el que s'ha fet i de totes les xarxes internacionals, però que internacionalment Hi ha molt reflex del que es vol vendre per part de l'Estat espanyol i per part del govern de la Generalitat. Per tant, fa molt mal i s'entén de vegades, doncs, ens sona que ja hi ha diàleg, que ja no hi ha problema, oi? Tot aquest discurs que es ven des de les institucions, evidentment, doncs, això fa mal. Fa mal si realment es vol dir que no s'està d'acord.
Però també està Carles Puigdemont a l'exterior, que efectivament la seva missió ell la va justificar com a la internacionalització.
Exacte. I llavors hi ha tota aquesta, evidentment, tota aquesta part que lluita per ensenyar que encara no està acabat el problema, no? Jo crec que quan aquí la gent efectivament s'aixequi i ensenyi que encara el problema hi ha sobre la taula, tot el món, tota la comunitat internacional, que ja sap que el problema existeix i que ara, doncs això, no?, que s'hi senten veus i, clar, si no és casa teva, ho segueixes de lluny. Però realment tothom coneix les grans manifestacions, té la imatge de l'1 d'octubre pagant-nos, això es coneix, eh? I realment si es torna a posar d'en peus i es diu això no s'ha acabat, no ens fan cas, ara, per exemple, amb el tema de Pegasus que ens estan espiant, doncs això posa a la taula que efectivament continua havent-hi un problema i ens continuen espiant, la ministra de Defensa justificant quasi bé qualsevol acció contra els independentistes. Va dir, i si vostès volen la independència, què volen que fem nosaltres? Espiar i alguna cosa més tenia pensat? Per tant, totes aquestes actuacions i tot aquest capteniment de l'Estat espanyol quan va sortint internacionalment, que això no oblidem, que el tema Pegasus s'està debatent en comissió al Parlament Europeu perquè també hi ha europarlamentaris espiats, entre ells el president Puigdemont, doncs jo crec que sí que ho posen sobre la taula, però realment fins que no ens aixequem des d'aquí no hi haurà doncs això, una altra conscienciació internacional doncs, que vagi alhora amb el que està passant al país.
Com serà el proper 11 de setembre? Ho dic perquè serà el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Imagino que això la deu motivar, no?
Em motiva molt, però al mateix temps li he de dir que com que l'11 de setembre es prepara bastant, quan hem entrat ara al nou equip, el primer que ens han dit és ja aneu un més tard per preparar l'11 de setembre. Per tant, és un tema que ens hi hem posat de seguida, ara sembla que és demà que es crea el grup de treball de l'11 de setembre, ja s'han començat a fer passes i ja tenim doncs, coses sobre la taula, però evidentment no puc adelantar res, més que serà efectivament que la gent es guardi la data perquè hi ha una manifestació i serà grossa.
Serà grossa. Com començarà la gent que surti al carrer?
Que es mirin al mirall i que pensin què volen fer amb la seva vida i amb on viuen i amb el seu poble. Si volen viure sempre a punt de que reprimeixin a ells, els seus fills, els seus nets, els seus pares, doncs que continuïn com estan al sofà i si realment volen canviar coses, només tenim una vida i que ho provin.
No creu que la gent ja s'ha mirat al mirall?
No ho hem aconseguit encara. Per tant, amb una vegada potser no n'hi ha prou.
Que complicat, eh? Quin moment tan complicat ens ha tocat viure, no?
Sap què? Que ho teníem pendent des de feia molts segles i hem anat passant i hi ha hagut gent més conscient i no tant. I quan mires enrere hi ha hagut tanta gent que li han passat tantes coses que ells també vivien moments complicats. I nosaltres, doncs, de vegades, entre una vida, doncs, de vegades amb el consumisme, amb els petits plaers que tenim o el que sigui, anem fent i de vegades deixem passar les coses, no? Fins que un dia ens toquen de prop i veiem que això no pot ser i posem fil a l'agulla. I jo crec que aquest temps són tan o menys complicats que els altres, però potser nosaltres, més conscients, amb més informació, la formació que flueix més ara, potser nosaltres podem aconseguir-ho més que els nostres avantpassats. Potser simplement podem aconseguir-ho.
Anirà a veure el president Puigdemont?
Segurament. De moment hem tingut un contacte i ens hem dit que ens trobaríem i que tiraríem endavant amb el mateix projecte per la independència i segur que en breu doncs, serà així.
Déu-n'hi-do. Li ha canviat una mica la vida a vostè, eh? Què trobarà faltada a la seva vida fins ara? Perquè vivia, si més no, molt més tranquil·la, no?
Sí.
Per molta feina que tingués, sí, vivia molt més tranquil·la, no?
Sí. Vull pensar que no serà tot igual que aquests tres primers dies.
Com? Què ha passat aquests tres primers
molta
dies?
Molta voràgine, no? Una bogeria d'organització, de gent. De vegades la gent diu que no, que l'independentisme està mort, i jo penso, que no és així, ara ho sé segur. Simplement el que es veu, doncs, de vegades és la punta de l'iceberg del que pensa la gent. De vegades, ho comentàvem amb un company, i de vegades vas pel carrer i no saps qui és independentista i qui no. No ho saps, i llavors no parles d'aquestes coses.
Per sort,
coses.
No, d'altra banda.
No ho sé.
Home, les persones haurien d'estar,
sí,
per sobre d'això, no?
Sí, evidentment.
Ho dic perquè,
vegades,
si no, acaba semblant, no? Que li poses una creueta a la gent.
Sí, però vull dir que
I
de vegades...
no m'agrada una societat en què se li posen creuetes,
no,
esclar, a la gent.
No, el que passa és que de vegades parlaries amb algú que té coincidència amb tu i com que no ho saps, no n'hi parles, no?
Però a vegades s'aprem també molt parlant des de la diferència,
sí,
no?
Sí, però em refereixo que... O sigui, el que vull dir és que la meva experiència és que jo ara vaig pel carrer sabent tothom que jo sóc independentista.
Clar.
I aquesta experiència...
No hi ha cap dubte, si em permet, amb la
perquè,
samarreta,
a més,
la xapeta...
És que avui també anava aquest dematí també he anat al...
No hi ha cap mena de dubte.
Aquest dematí també he anat al... a l'Estat de la Nació,
sí,
i vaig vestida per anar a l'Estat de la Nació, eh?
Molt
perdoni.
Bé, molt bé. No,
però
al contrari.
Igualment, la gent, molta gent, doncs, més que abans, diguem-ne, et veu i diu, aquesta és independentista, eh? Aquesta és de l'ANC, potser no saps si ets la presidenta o no, però li sones. I la gent es dirigeix a mi. Vull dir això, que ara es dirigeixen a mi. I que són tanta, i tan variada, i amb tant d'entusiasme, que realment, a banda de totes les peticions d'anar a tots els pobles i llocs de Catalunya, que per això ho dic, perquè de vegades no ho diem, i potser si ho diguéssim, agermanaríem, com és el que ens va passar l'1 d'octubre, no? que tothom diu el mateix. I gent que no m'ho pensava, no? Eh? I aquell, ostres tu, que no m'ho pensava. I aquests veïns de dalt, que parlem de moltes coses, i me'ls vaig trobar allà, i des d'aleshores, perquè és això, no? Et retrobes, o sigui, i quan t'hi trobes, i em passen a mi, i és el que m'està passant ara, doncs t'adones que l'independentisme encara hi és fort, genera il·lusió, i és molta la gent que està amb el tema, i potser arriba a ser hora de tornar-nos a retrobar.
Bé, l'11 de setembre efectivament arribarà ràpid, estem a pocs mesos. Vostè efectivament va pel... Permetem que li expliqui una anècdota, però em va fer gràcies que m'ha recordat una cosa que deia vostè ara. L'altra nit vaig estar sopant amb una persona política molt important. Uh-huh. I em parlava del carrer. I jo deia, compte per quin carrer passes. Perquè en funció del carrer, per on passis, et pots trobar una cosa o et pots trobar una altra, no?
Sí, sí.
És interessant. Li desitgem molta sort. Senyora Feliu, desitjo també que vingui més vegades i que puguem continuar parlant i que també utilitzi, lògicament, els micròfons de Ràdio Estel, com li diem absolutament a tothom, amb totes les idees i amb totes les opcions polítiques, perquè a nosaltres ens agrada la diversitat i ens agrada créixer a partir de la diferència o de la similitud en ocasions, oi? Sí, ha estat un plaer, senyora Feliu. Moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres. I us agafo la paraula.
I tant, sempre que vulgui. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Senyores i senyors, quina alegria que estem a uns segons de les 5 de la tarda. Això significa que ens queda una hora de programa i ens n'anem de cap de setmana. I saben vostès que quan arriba aquesta hora obrim la tertúlia del cap de setmana. I ens ho passarem bé. Tenim, demà és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. Ho sabia això?
No, ho sabia.
Hi ha a Terrassa, no sé si són independentistes aquelles hamburgueses o no, però són hamburgueses des dels 2 quilos fins als 17 quilos.
Ostres.
Això per una cimera d'aquells...
Jo no sé si me les acabaria, que sóc molt petiteta.
Jo li ben asseguro que no. Gràcies.
Gràcies.
Ara parlarem de tot això i moltes altres coses, eh? Ens ho passarem bé. Última hora del Tot anirà bé. Una pauseta, les notícies i se'n tornem-hi. Fins ara.